El caos a l'enclavament ferroviari de Gavà, a causa d'un incendi d'un quadre de senyals, torna a posar en relleu els dèficits a la xarxa ferroviària catalana, derivats principalment de la manca de finançament per part de l'Estat. La falta d'un ferrocarril eficient a Catalunya no és només un problema en un context d'emergència climàtica, sinó que té un impacte negatiu en la competitivitat de l'economia. És per això que la Cambra de Barcelona posa en marxa una campanya per denunciar la manca d'inversions en infraestructures a Catalunya per part de la executiu central i quantificar quina és la seva afectació en el territori. Avui en parlem amb Alicia Cassart, que és la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Cassart, bona tarda.
Bona tarda.
Sota l'eslògan "Reclamem el dèficit", la corporació denuncieu diàriament els greuges d'inversió que pateix Catalunya i les seves conseqüències sobre l'economia i les persones, oi, Alicia?
Sí, efectivament. Bueno, això s'ha anunciat just ara, però bueno, de fet la Cambra porta molt de temps fent una feina molt continuada de seguiment d'inversions en infraestructures, particularment des del Gabinet d'Estudis d'Infraestructures, i bueno, ja fa un parell d'anys, una mica més, es va fer una quantificació de tot el que és el dèficit acumulat en el que seria el concepte d'estoc d'infraestructures a Catalunya, al nostre territori, que, atensant les dues administracions, vam estimar d'uns 45.000 milions d'euros.
Fins al 2030, no?, per ser pal·liat.
Sí, exactament. Vam fer un càlcul al promig anual el que s'hauria d'anar invertint per arribar a cobrir aquest dèficit entre el 2019 i el 2030, efectivament.
Un dia, bueno, quan va començar tot plegat, vaig fer una editorial que parlava de que fins i tot hi ha empresaris de Barcelona que ja miren molt el currículum per si vius fora de la ciutat per aquest tema, no?, de que no arribis a puntual, de que no arribis a la feina, etc.
Bueno, això, en particular, aquesta qüestió de si els empresaris miren currículum sota aquesta òptica, jo no en tinc constància. No en tinc constància perquè no treballo en aquesta àrea, en aquest tipus d'avaluació. Però sí que puc dir, des del punt de vista tècnic, no?, purament d'infraestructura, que els usuaris de Rodalies porten pagant molt i llargament pel dèficit d'inversió que hi ha a la nostra xarxa. D'això no hi ha cap dubte.
Vosaltres heu quantificat les hores, no?, que han perdut els usuaris de Rodalies per culpa de les incidències. Quins són aquests números?
A veure, depèn del període que agafem. Amb les estimacions que hem fet, hem anat agafant una selecció d'incidències de Renfe,
sí,
no totes, sobretot aquelles ben acotades pel propi operador, que a través del Twitter comuniquen el punt d'inici de l'avaria o de la incidència i el punt final, el temps de retard derivat d'aquesta afectació, i bueno, avaluant amb el nombre de passatgers estimats en aquestes franges horàries concretes d'incidència, doncs hem anat fent les sumes i, bueno, clar, surten números molt elevats, tenint en compte només, perdó, anava a dir, les incidències de tipus d'infraestructura,
sí,
o de vàries lligades amb trens, no pas les incidències derivades de vandalismes o d'atropellaments, no? Aquesta altra categoria l'hem deixada de banda. O sigui, hem anat a fixar una mica el focus en el que és responsabilitat directa o de l'operador o del gestor.
Sí.
I, bueno, les xifres són, entre gener i abril, aquests mesos extrems compresos, doncs hem avaluat un total de més de 480.000 afectats, desplaçaments. En hores perdudes equival a prop de 230.000, 228.000, i, bueno, clar, punt i a part mereix la incidència a Gavà, no? Perquè, clar, per primer cop tenim una incidència que afecta a una porció de línia molt important i diverses línies regionals dia rere dia rere dia, per la qual cosa això acumula. Llavors, la primera setmana, que va ser, evidentment, la més caòtica i el que l'operador no va respondre en l'acte a la situació, amb el canvi d'horaris, etcètera, doncs tenim que durant aquesta primera setmana de maig la incidència a Gavà doncs, va implicar uns 375.000 desplaçaments van quedar afectats, i en hores doncs, tenim un ordre d'hores superior a les pèrdues dels primers 4 mesos de any, perquè són gairebé 300.000 hores. I, en fi, podria dir més números. Sí que ara estem reduint els impactes de la incidència a Gavà, perquè l'operador està mica en mica incrementant freqüències en determinades franges horàries. Avui han anunciat que en determinades hores més punta ficaven, han ficat ja un quart tren per hora, i, bueno, en fi, anem fent aquí sumes i multiplicació.
És trist, Alícia, escoltar, per exemple, que el Ministeri de Transport admet que hi ha masses incidències a Rodalies i que no els hi agrada, però que asseguren que com el gruix d'aquestes incidències són culpa de factors externs a la infraestructura, doncs mira, no?
Bueno, clar, és, bueno, ells diuen que hi ha tota una porció d'incidències que estan lligades efectivament a atropellaments i un altre punt a vandalismes, i després hi ha la incertesa, i això és el que ens preocupa a Cambra particularment, d'aquestes incidències que estan directament lligades, que són les quantificades per nosaltres, o a infraestructura pròpiament que falla, o a trens amb els que hi ha, o descarrilaments, o avaries, o bueno, el que va passar a Manlleu la setmana passada,
incendi,
crec que va
sí.
ser incendis directament. Clar, llavors, quan entrem en aquest terreny, no sé si el Ministeri pot treure's la responsabilitat en aquest sentit.
I la Generalitat, què hauria de fer? Perquè, clar, hi ha una manca d'inversió total, no? I això afecta el benestar social de la població i l'impuls de l'economia d'aquí, de casa nostra.
Sí, la Generalitat té la responsabilitat, diguem, és l'administració que té la competència de gestió dels serveis, no? Dels horaris. Clar, en aquest sentit, hi ha d'haver, per una banda, una fluïdesa en la comunicació i també en l'exigència a l'operador, però, clar, en aquest sentit, també, la Generalitat no està en una posició senzilla perquè estem en un entorn de contractual entre operador i ens competencial en aquesta Generalitat, que és qui li ha de dir què ha de fer, amb quina qualitat de servei, etcètera, doncs clar, l'entorn contractual està incomplet, està deficitari perquè no hi ha un contracte programa de fet, perquè aquest contracte programa depèn molt directament de la concreció de la quantitat de diners que hauria de passar al govern central, a Generalitat, per gestionar el dèficit d'explotació. Hi va haver una reunió i un compromís a finals de l'any 2021, al novembre, sí. L'última reunió de la Comissió Bilateral, però no hi ha hagut més progressos en aquest sentit.
És al·lucinant. És al·lucinant que en ple segle XXI estigui passant això, que les infraestructures són les que són, que no hi ha vies alternatives quan un tren s'espatlla. És horrorós, sobretot pels que patim això dia rere dia, no? I un cop pots dir-li al teu jefe, a la teva empresa, mira, que hi ha retards, dos també, però a partir de tres o quatre, clar, ja la cosa es complica,
Sí, arriba un moment que sí, sí, efectivament.
És un cachondeo.
La repetició d'incidències, repetició de retards per tant d'un treballador, ja, sí, potser arriba un moment que la flexibilitat o la comprensió,
certament,
la comprensió potser s'esgota, no? No sóc empresària jo, no puc jutjar, però sí que segurament sí, hi ha aquest risc.
Sí, sí.
El que també voldria assenyalar és que sí que és cert, quan el Ministeri de Transport diu que s'està invertint, sí que és cert que està, de moment, ben arrencat en quant a licitacions i adjudicacions, inicis d'execució del pla de Rodalies actualment vigent. Clar, llavors, estrictament des d'aquest punt de vista, sí que hem de dir que el pla de Rodalies està en marxa. La qüestió és que encara no s'han fet, o no ha tocat fer, o no s'estan fent, d'acord amb programa, les inversions necessàries perquè realment comencem a veure un canvi total
en
el règim de funcionament de la xarxa i dels trens. Llavors, la situació és complicada perquè per als usuaris la paciència està esgotada de fa temps, però d'altra banda, clar, des del Ministeri diuen que, bueno, que estan fent ara els deures, però clar, portem 20 anys en què no s'han fet els deures en absolut. Podem mirar cap endavant i considerar que estan per venir obres que seran claus per millorar la qualitat de l'operació del servei, els temps de recorregut, les freqüències, però clar, això significa que hi haurà en els pròxims mesos i pocs anys que estan per venir moltes obres, una gran quantitat d'obres. El que ens preocupa des de Cambra és com gestionaran el gestor de la infraestructura i el propi operador, tot això que se'ns ve a sobre. Perquè si ara mateix estem com estem, el que ens preocupa és això, saps? Llavors, voldríem fer una lectura positiva en el sentit de que hi ha perspectives, efectivament, de que seguiran les inversions, però com ho gestionaran és el que, no. És el que ens preocupa i és el que volem veure.
Tocarem fusta, aviam què és el que passa. Avui parlant amb la gent de la Cambra de Barcelona, que ha posat, com dèiem, en marxa la campanya Reclamem el dèficit per denunciar aquest dèficit fiscal i com la manca d'inversió a Catalunya, dèiem abans, afecta el benestar social de la població i, òbviament, l'impuls de l'economia. Alícia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.